i acabem doncs, amb aquests panells.
I fa setmanes que l'històric marcador electrònic del pavelló ha deixat de funcionar. Des del 1987, que hi és, i per sort, ha estat una de les tres propostes guanyadores dels pressupostos participatius, amb 221 vots, el 21,21% del total. L'Ajuntament, doncs, hi haurà de destinar 40.000 euros dels 200 que tenia pressupostats. Els dos videomarcadors podrien arribar d'aquí a 6 setmanes.
El marcador no funciona. Quan ho resoldrem, això?
Sí, això perquè hi vaig també al pavelló a veure algun partit de bàsquet i ho solucionen de manera puntual amb marcadors d'aquests de petits, però bé, és un marcador que és, crec, original de la construcció del pavelló, que és el 87, crec.
Va, eh? Uns anyets, doncs, sí,
sí. Té molts anys i doncs, amb el manteniment que se li havia fet havia funcionat fins ara, no? I és cert que ara, des del bàsquet, que és qui utilitza més, doncs ja ens van dir que estava al final de la vida útil. Va ser el bàsquet el que va fer aquesta proposta dels pressupostos participatius, el club, diguéssim, i va moure doncs un conjunt de gent que va votar com a proposta i va sortir guanyadora en els pressupostos participatius. Per tant, renovaran, i si no m'equivoco, la setmana que ve podem passar el plec de clàusules a licitació. Són uns 15-20 dies de més d'exposició pública, més dues setmanes més de preparació de l'empresa, etc. Per tant, estem parlant d'un mes i mig abans no tenir-ho. L'administració pública funciona així. Molt ràpid que vulguem anar, doncs a vegades... Doncs,
hi ha burocràcia pel mig.
Sí, ens comporta un mes i mig, dos. Per tant, jo crec que això, en un mes i mig, dos, podrem tenir els dos videomarcadors, perquè així estava estipulat a la proposta guanyadora i així serà.
I encara quedaran pendents dues actuacions importants, com són el canvi d'herba del camp de futbol vell i la renovació de la coberta del pavelló.
Bé, ara nosaltres vam demanar la subvenció, se'ns va otorgar provisionalment aquesta partida, ara hem de presentar doncs les redaccions dels projectes, i tot i que té un termini fins al 2028, anirà també a mesura en gran part segons ens vagi arribant la subvenció. En principi els ajuntaments més grans són els que rebran primer les subvencions, i a partir d'aquí veurem quins són els timings. Ens agradaria molt fer-ho quan abans millor, però bé, això una mica la gent ens la marcarà, tant l'arribada de la subvenció com a nivell intern els projectes que anem entregant.
Límit màxim, em comentaves, el 2028, perquè això estigui completament executat, no?
Sí, la idea és fer-ho quan abans millor. Ens agradaria molt, sobretot, bé, en definitiva, les dues instal·lacions, però doncs per logística l'estiu és la millor època per poder-ho fer, que és quan paren les competicions, tant al pavelló com al camp de futbol. Per tant, no vull ser molt agosarat, però sí que ens agradaria molt doncs que aquest estiu es poguessin fer les dues millores.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala. És temps de tennis de taula. És temps de superdivisió.
El Club Tenis Taula Serra Escala enceta la segona volta aquesta tarda a partir de 6:45 contra el Sant Sebastià, un nou vingut a la categoria que va guanyar l'Escala en el partit de la primera volta. Els escalencs arriben a la cita en descens amb 6 punts després d'haver perdut l'últim partit de la primera volta a casa contra l'Irunleca Enia per 1-4. Per manca de temps no van poder oferir-vos íntegrament les declaracions del delegat David González.
Doncs anem a saludar el delegat del Serra Escala, en David González. Bona tarda.
Bona tarda.
Acabem doncs aquest partit últim de la primera volta amb un marcador 2-4 perdut el Serra Escala contra l'Iruleca Enea. No sé què se'n podria dir d'aquest partit.
Bé, sabíem que seria complicat. L'Eca Enea està a les posicions més altes de la classificació aquest any. Per nosaltres doncs, tots els partits són molt, molt difícils. I bueno, creiem que podíem haver fet alguna coseta més, sobretot el nostre primer jugador no ha tingut gaires opcions en el segon partit. Es coneixen molt d'Itàlia, juguen sempre des de fa temps entre ells, i avui doncs no ha anat del tot bé, però bueno, Som conscients amb la situació amb la que estem i amb la que estem lluitant, i clar, contra nosaltres doncs sempre ens venen aquests rivals molt, molt forts, vull dir, és així.
Perquè dèiem que és l'últim partit de la primera volta, una primera volta que hem tancat amb 6 punts, com ho valoreu?
Bé, som conscients doncs que són pocs punts doncs, per poder doncs tenir opcions doncs de... és així de clar, vull dir, per poder mantenir la categoria. Hauran de sortir doncs partits molt i molt i molt bons per poder lluitar-ho, però bueno, així ho farem. Mirarem de lluitar tot el màxim possible, i si al final doncs és així, doncs molt bé, i si no doncs tampoc. Som conscients doncs de que cada any és més complicat, la lliga és molt més forta, necessites de pressupost, per nosaltres ja podríem dir inassumibles a nivell del club, i hem de ser, com dic, conscients de que la nostra realitat. Vull dir que hem de lluitar amb això.
Perquè, res, així ràpid, la valoració de la primera volta, hem tingut 2 victòries, 2 empats i 7 derrotes, no? 2 victòries en 11 partits, no? La mitjana és molt baixa.
Sí, sí, és molt baixa, és molt baixa. Sí que, doncs, partits que nosaltres creiem que hem alineat els 2 millors jugadors que tenim del club, tant amb Lle, amb el Polac, amb en Dalló, doncs no hem pogut obtenir les victòries que creiem. I això doncs també ens ha penalitzat una mica. També hem perdut molts partits, 4-2. La suma de tot això doncs són aquests 6 punts. Clar, no n'hi ha més. Vull dir que la realitat és aquesta, i bueno, hem de tirar endavant, no n'hi ha una altra.
Perquè la segona volta em comentaves fa algunes setmanes que tindríem més Xiuayé, no? Pinta que sí, pinta que no. Ha de ser el revulsiu de la segona volta.
Bueno, ho estudiarem, i perquè clar, ells també, en Lle també doncs té altres compromisos, juga a Estats Units, juga a Portugal, juga també a Taiwan, s'han d'organitzar moltes coses, i clar, no és fàcil. No és fàcil poder-ho gestionar, perquè realment doncs els partits que a nosaltres ens interessa, doncs que pugui venir, és possible que a nosaltres ens interessi i que no pugui venir, com ens ha passat diverses vegades. Vull dir, el sistema de lliga és així. Si coincideix doncs que tu pots tenir els teus millors jugadors i l'altre equip aquell cap de setmana no, doncs tens moltes més possibilitats. Si no, és una mica així, amb aquesta, podríem dir, que clar, no saps mai què pot passar.
No és l'únic equip, sortosament, que li passa. El Burgos, doncs, que està a l'última posició i no puntua, no hi ha manera. Però, clar, hi ha 4 equips doncs que lluiten per no acompanyar el Burgos a la Divisió d'Honor, no? Un d'ells és el Cerles Cala, també tindríem l'Hospitalet, a Bestiar, i l'Ortita Calzira, no? Que hi ha 4 equips que estan vivint la mateixa situació.
Sí, la nostra lliga és contra Hospitalet, Sant Sebastià i Alzira. L'únic que, bueno, si comences a mirar doncs plantilles de cada equip, doncs nosaltres, el nostre pressupost està molt per sota dels d'ells. Sabem que Hospitalet, per exemple, s'ha reforçat per aquesta segona volta, amb la qual cosa, si ja tenien un molt bon equip, encara el tindran millor. I el Tira compta amb jugadors d'un nivell molt alt. Vull dir que quan els interessa aquell partit, doncs fan venir 2 dels seus millors jugadors i poden guanyar com han estat fent durant aquests últims anys. Quan els han necessitat, doncs els ha fet venir, i en aquí no hi pots competir. Clar, perquè no nosaltres no hi podem arribar. Per tant, és així, és així.
I a més, el primer partit de la segona volta és a casa contra l'Atlètic Sant Sebastià. Suposo que aquí hi ha molta esperança, no?
Bueno, aquí és un partit clau, a casa, però sabem que l'Atlético vindrà amb tota l'artilleria. I si ve amb tota l'artilleria, és difícil per nosaltres poder tenir un resultat positiu. Vull dir, passarà el que hagi de passar, però vull dir, no podem pas fer miracles.
El Cerles Cala posarà tota la carn a la graella per aquest partit?
Mirarem de fer tot el possible dintre de les nostres possibilitats. El que no podem fer és fer venir diferents jugadors quan diguéssim que no els pogués pagar. Ho vull dir així de clar. Vull dir, té un cost molt elevat fer venir els jugadors, i nosaltres tenim el pressupost que tenim. A partir d'aquí doncs intentem fer el màxim bé possible per mirar a tirar endavant. Però clar, no... ens toca la primitiva, ens toca la loteria, o podríem dir-ho d'aquesta manera, una mica més d'allò, però és que aquest últim any ja portàvem uns anys que la lliga era duríssima, i aquest any ja és una cosa que, vull dir, que per clubs com el nostre és difícil competir-ho.
I l'última, això què vol dir, doncs, que no hi haurà un equip competitiu cada jornada de la segona volta? O què vol dir això, aquestes paraules?
No vull dir pas això. Jo vull dir que dintre de les nostres possibilitats mirarem de fer l'equip més competitiu que puguem. Un dia potser serà una mica més, l'altre dia potser serà una mica menys. El que no podem fer venir, perquè quedi clar, que vingui en Lle i en Kuczynski tots els partits. No podem perquè no tenim pressupost per assumir, ni ells poden venir tots els partits. Clar.
Doncs esperarem què passa la segona volta, molts ànims, i veurem què passa el pròxim divendres contra el Sant Sebastià.
Molt bé, doncs vinga, va.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Doncs estem aquí a la cursa de la dona justament aquesta setmana, com vam emetre l'entrevista doncs, a la Marta i a l'Alan, els pares d'en Joel. Justament vam conèixer que també hi havia un altre escalenc que convivia amb la Charcot Merituth, perquè justament la taxa d'incidència és un de cada 2.500, no? I justament és en Samuel. Benvingut.
Gràcies. Benvingut siguem.
Què et sembla doncs, que la cursa de la dona doncs, hagi sumat esforços per lluitar una mica cap a la investigació per la síndrome que tens?
Bueno, pues, al ser una enfermedad minoritària, aquesta enfermedad no té, diguéssim, una base econòmic com pot ser un constipat, una grip o algo així. Doncs no genera calés per la indústria farmacèutica, no s'investiga. Tot el que s'investiga és a través de fons d'aquests que don la gent, que la Marató de TV3 també ho va fer, i aquests diners s'inverteixen pues, en hospitals com el Vall d'Hebron, el Clínic, Belvitge, que investiguen això. I gràcies a ells pues, tenim una mica de llum.
Perquè en Samuel quina edat té ara mateix?
Jo ara tinc 52, faré 53 d'aquí dos mesos.
Ho dic més que res perquè quan en Samuel va saber que estava convivint amb la síndrome Charcot-Marie-Tooth?
Va ser amb els 40 anys. Jo treballava de mecànic nàutic, vaig trobar que em costava agafar la caixa d'eines, pujar els barcos i vaig decidir mirar el què. Llavors em varen diagnosticar el que era a Figueres. A Figueres em varen dir que, bueno, el meu destí era una cadira de rodes.
I no ho està sent?
No, perquè sóc molt tossut. Llavors vaig demanar, els hi dic a tots els familiars que tinguin problemes d'aquests, demanar una segona opinió a un hospital especialitzat, que s'informin, ja sigui de cor, ja sigui de càncer, ja sigui el que sigui. Doncs hi han diferents hospitals que l'investiguen més uns que els altres. El Clínic, gràcies a Déu, és el cinquè millor hospital en investigació del món. Vam anar a aquest hospital i, bueno, se'm varen obrir les portes.
Perquè comentaves això, que, doncs, que treballaves doncs, mecànic nàutic no?, fins als 40 anys, perquè vas notar alguna cosa, no? Va ser brusc, va ser no brusc, què vas notar?
Molt brusc, va ser de cop. O sigui, tu tens una vida més o menys normal, jo he fet tota la meva vida esport, sóc al·lèrgic a l'alcohol, per tant no bec, no he fumat mai, he fet sempre esport, sempre en bicicleta i tal, això m'ha ajudat molt a que el procés sigui més lent, ¿vale? Però quan arribes a una edat, la teva degeneració per edat és més ràpida. Llavors, això ha començat molt més ràpid i ha fotut una baixada molt gran. Amb 45 anys ja no podia aixecar una caixa d'eines o un tornavís, agafar-lo amb la mà no el podia agafar. Els peus totalment torcits i em feien mal. Arribava a casa i potser em tirava una hora al terra amb rampes de tot el cos. És les rampes dels futbolistes que et venen els bessons, doncs imagina't tot el cos. A mi em venen rampes al pit, que no em puc girar, si m'ajupo em puc quedar clavat. Doncs tot això, no hi havia medicaments per això. Però resulta que al Clínic sí que n'hi ha.
Clar, perquè, a veure, preguntant l'altre dia doncs, a la família d'en Joel, deia, no hi ha tractament, però està seguint un tractament pel dolor, perquè hi ha hagut moltes nits doncs, que el meu fill cridava i no volia aquesta qualitat de vida, no? Sí. Però parlant amb tu aquesta setmana, dius, no hi ha tractament pels nens, però resulta que per als adults potser sí, no?
Bueno, em va donar la meva neuròloga, que és la segona en cap en investigació de neurologia, la Aida Alejandre González, em va donar una molt bona notícia aquest Nadal i em va dir, Samuel, t'he posat en un medicament experimental que hem començat aquest any. Jo ara d'aquí dos mesos tinc de començar una sèrie d'analítiques i tal per veure si puc accedir a aquest medicament. no és un medicament en tal, sinó jo suposo que és un tipus de diàlisi, una neteja de sang, una història d'aquestes, com un còctel, amb un medicament. Bueno, doncs sí, el clínic el té per gent gran, adulta. Jo no sé els nens. El nen és molt diferent. Tu no pots donar un paracetamol a un nen de 5 anys. I un adult sí.
I a més, tu també has passat una operació, no? És a dir, explica'ns...
Dos operacions.
Explica'ns en què han consistit, què t'han fet.
Bueno, doncs m'han obert els dos peus. És bastant gore. No sé si t'obren els peus, te'ls atrenquen tots els ossos, te canvien els tendons de puesto, que també és una operació experimental al clínic, que el fa el doctor Daniel Poggio, que és el jefe de traumatologia ortopèdica d'allà. Es va fer famós també perquè va operar l'Ansu Fati del turmell. Només fa peus, aquest senyor. Bueno, doncs s'ha inventat una operació que canvia tots els tendons de puesto i fa que el peu torni a lloc.
Clar, però trencant els peus, literal, no?
Sí. Vas a base de morfina.
I què tal portes la recuperació? Quan va ser aquesta operació?
Aquesta, el peu dret va ser fa 2 anys i mig, 3, i, bueno, no estava tan fotut el peu dret com l'esquerra, i el peu esquerre fa tot just un any. I la recuperació és molt lenta, perquè tot s'ha d'adaptar. Tu pensa que tu neixes amb uns tendons en una posició, doncs tot això està canviant. Això no vol dir que d'aquí a aquests temps torni a passar per quiròfan, perquè aquesta malaltia progressa, és progressiva.
Em deies que era com fins i tot el parent de l'Ela, no?
És un germà. És un germà, diguéssim, que el que fa és activar, o sigui, desactivar el sistema nerviós de les extremitats, inclús tot el que és neurològic. Pot ser els ulls, també. O sigui, a mi hem revisat la vista cada X temps perquè el nervi òptic pot deixar de funcionar. El Charcot Marie Tooth el que fa és... Tu saps els telèfons quan no tens cobertura i sents... Vale. Doncs és exactament igual. Des d'aquí, el cervell don la senyal però la don interrompuda. Què vol dir? Que tu al cap del temps, de tot el dia, tens un desgast físic enorme. Jo és com si hagués fet una marató al final del dia. Doncs imagina't en un nen com ell de 5 anyets.
Clar, i la manera de portar-ho, com ho has portat? Has seguit endavant? Has tingut ajuda, esforç? O alguna vegada inclús has hagut de tirar la tovallola i tornar-la a agafar? Com ha sigut?
No, bueno, jo... Hi ha hagut moments a la vida que dius, m'abaixo. Baixo del tren. De fet, jo tinc firmada la meva eutanàsia, perquè jo no vull que ningú em netegi, ¿vale? Ho he decidit així, així està fet. Jo el dia que no pugui anar amb la meva moto especial de 4 rodes o no pugui conduir perquè ja els cotxes que me poden fer no són els adequats i jo necessiti d'una cadira de rodes, jo no vull continuar.
Molt dur, això, eh?
És així, és la vida.
I hi havia algun antecedent familiar, Samuel, a la teva família?
Això és genètic, això ve de família. A mi em va estranyar que em va dir que el nen, bueno, ni el pare, ni familiars, ni res, tenen això. El ser genètic pot ser algun encreuament anterior familiar, i això és una malaltia que salta generacions, ¿vale? O sigui que el Charcot-Marie Tooth ve de l'origen, ve el primer indici que es té és de Venècia, el 1600 i alguna cosa, i hi havia un venecià que era un venecià que es dedicava al comerç. Catalunya té comerç. I, bueno, el nom ve d'una francesa que es va descobrir que el 1700 o el 1800 i pico, que, bueno, Mérier és el nom d'ella, Charcot.
És un nom ben compost, no? Charcot Marie Tooth, no?
Exacte, és un nom compost.
O sigui que sí que hi havia un antecedent familiar.
Exacte. Jo tinc el meu avi, la meva mare i un oncle, que ho tenen. Jo tenia una germana, va marxar per motius de càncer, i ella no el tenia. Ella feia escalada, feia esport, feia... Però segurament els seus fills podrien haver-ho tingut. O sigui, saltes generacions. Per això, tot té un origen genètic i aquest origen genètic s'ha repartit. Diferent, cognoms diferents, però ja se sap que tot està entrellaçat.
I hi ha continuació del teu? És a dir, els teus fills el tenen, no el tenen?
Tinc un fill que ho té. Tinc un fill amb 18 anys que ho té, però ja t'he dit, el xercot és molt relatiu, perquè pots tenir-lo, tens una vida normal fins als 40 com he tingut jo, i llavors t'ha de cop. El meu fill té 18 anys, fa esport, treballa, tot, és peu plan.
Sí. Ah, perquè tu no el tens el peu pla, diguéssim.
No, jo...
perquè, clar, hi havia, per exemple, en Joel, que ens deien que tenia el peu pla, no? Que, clar, una de les característiques és que hi ha el peu cabús, eh? Aquest peu en forma d'arc, sí. Tu el tindries, per exemple.
Jo el tinc totalment cabús, però, clar, ara, després de l'operació, pensa que jo feia un 39,5-40, i ara faig un 41.
I les teves sabates són especials, o...?
No. Tens de buscar un tipus de sabata que t'impedeixi fer aquest moviment. Jo normalment totes les bambes, sobretot tinc bambes, fan la sola que no em deixin volcar cap als costats. Botes ortopèdiques no, les fèl·lules, sé que el nen fa servir fèl·lula, m'agradaria saber si fa servir de carbono o de plàstic. Les de plàstic són escaroses i les de carbono són molt bones. Jo els hi diria, recomanaria les de carbono. Jo me'ls van treure perquè em vaig fer l'operació, però en un nen de 5 anys fer l'operació que jo tinc, si no té el peu canca, doncs no fa falta.
Doncs aquesta és la història d'en Samuel. Moltíssimes gràcies doncs, per obrir-te aquí en canal, perquè sabem que moltíssimes vegades costa, no? però clar, si no sou vosaltres que parleu d'aquesta doncs, síndrome en aquest cas, no? qui ho faria, no? Moltíssimes sí. Gràcies.
També s'ha de dir les mans,
Les mans.
Veus que tota la musculació se'n va? Doncs és on perds. Tu quan vegis això... ja pots començar a córrer.
Doncs aviam si amb aquests símptomes i tot plegat que es van explicant doncs es pot diagnosticar més ràpid, no? Perquè amb en Joel van tardar 3 mesos. Tu vas ser més ràpid el diagnòstic?
No, jo sóc més gran.
Vull dir, però de que vas tenir els problemes fins al diagnòstic, quan va ser? Quan temps va passar?
40 anys.
40 anys. Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem.
Encantat.
Doncs fins aquí el Zona Mixta d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per seguir-nos una edició més. I tornem dilluns. Recordeu que aquest diumenge el primer equip de l'Escala juga a les 12 a casa contra el Manresa. A reveure. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round my head. Like my favorite song going round round my head. Els imprescindibles. Feel you.
El teu accions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Molt bon dia, són les dues.